A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Aquest dissabte, Ràdio Sant Cugat surt al carrer.
Programa especial de Sant Jordi des de la plaça d'Octavià amb autors locals. Tertúlia literària, connexions amb les entitats, premis literaris i amb òpera en directe.
Un bon menú radiofònic de dues hores per gaudir del matí de Sant Jordi.
Sant Jordi a Ràdio Sant Cugat. A partir de les 11 del matí t'esperem en directe al 91.5 FM.
A www.cugat.cat o a la plaça d'Octavià.
Comparteix les teves nits amb la millor música. La música que vols.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
La banda sonora de la teva vida.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Queda't amb nosaltres. Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. Clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Bon dia, passen uns minuts de les 12 del migdia, comença Molt de Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim dos convidades, dos persones que han vingut de molt lluny i que ens parlaran de música. I per què ens parlaran de música? Doncs perquè hi ha el concert de Sant Jordi que es farà demà divendres al Teatre Auditori. Però abans... la homilia de Molta Comèdia. Avui... Adeu a les mascaretes. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. Ahir, dia 20 d'abril de 2022, la Conselleria de Salut de la Generalitat autoritza no portar la mascareta a l'interior de la majoria d'espais habituals de convivència, amb excepcions que són els transports públics. Sembla, i dic sembla perquè hi ha un marge d'elecció per part dels responsables de cada espai, que en general les mascaretes deixaran d'haver de portar-se en comerços, gimnasos, teatres o cinemes. La pandèmia ha fet, amb alternatives que anaven variant, que aquest 2 anys i 52 dies, recordeu que el confinament va començar el dia 12 de març de 2020, el món de les arts escèniques ha patit, com tothom, situacions delirants que portaven una inestabilitat constant per a la possibilitat, o no, de poder obrir els teatres i auditoris, per poder continuar i programar en funció dels espais, oberts a l'aire lliure o tancats, per una sèrie de circumstàncies que podien alterar o modificar les previsions d'un dia a l'altre. Això també ha fet que durant l'època pitjor, sense vacunes, sense coneixement de les conseqüències reals de la pandèmia, molts dels artistes, músics, actors i actrius, ballarines i ballarins, artistes de circ, hagin optat per presentar la seva feina a través de les miraculoses pantalles, petites o grans, que més o menys tothom disposa. O sigui, crear una alternativa per la impossibilitat de fer-ho de manera, diguem-ne, normal. Això ha suposat, penso, per a alguns el descobriment d'una possibilitat d'augmentar la presència, encara que fos virtual, a les cases de la gent. Ahir vaig rebre una comunicació del Gran Teatre del Liceu que titula Liceu Live i subtitula Arriba la primera temporada digital del Liceu i, a més, ho fa en el 175 aniversari de la inauguració del Teatre de la Rambla barcelonina. Es pot comprar l'abonament de 5 òperes, diu, amb la millor qualitat d'imatge i so, cosa que no dubto ni per un moment. Però, algú que pugui desplaçar-se normalment que li agradi l'òpera pot substituir una òpera presencial per una òpera en streaming per molt bones condicions tècniques que ofereixi? La vida actual està plena de pantalles. En les nostres relacions familiars i sentimentals, en la feina teletreballant, ara en situacions dramàtiques com poden comprovar amb els exiliats d'Ucraïna, que per sort encara tenen una pantalla per on parlar i veure, sobretot veure a les persones estimades que estan lluny, cosa que no podien fer, per exemple, els exiliats de la guerra incivil espanyola que travessaven la frontera dels Pirineus per anar a parar una França que no els rebia precisament amb els braços oberts. Les arts escèniques, la dansa, la música, el teatre, convertit en mirall des de la Grècia antiga, el circ que ens sorprèn amb moviments inverossímils o ens ha fet riure amb cares blanques i nassos vermells, no pot quedar-se darrere d'una pantalla. Perquè no té res a veure amb la substitució d'aquesta realitat. El seu allunyament resta importància a l'efecte catàrtic d'escoltar la música que algú treu d'un instrument davant teu, de l'estremiment que provoca la veu i el gest de l'actriu que viu en aquell precís instant el drama on t'emmiralles. Qualsevol manera de poder fer arribar les arts escèniques a tothom ha de ser benvinguda, però no ens equivoquem. La presencialitat, l'ara i aquí d'un concert, d'una obra de teatre, el fet irrepetible per molt que es faci el mateix cada vegada, és insubstituïble. Adeu a les mascaretes, adeu pels espectadors i pels artistes dalt de l'escenari. I que duri. Ho demano jo, que no crec en Déu, però com sempre demano que Déu faci més que nosaltres. Amén. estem escoltant, hem escoltat una mica al principi, el primer temps, de Tabula Rasa, per a dos violins, orquestra i piano preparat d'Arvo Pärt. I ho estàvem escoltant aquí a l'estudi amb les dues solistes d'aquest concert que es farà demà, concert de Sant Jordi, al Teatre Auditori de Sant Cugat. Quan jo escoltava la música, he fet una senyal al tècnic, en Rubén, perquè ell pensava que havia parat i no havia parat. L'obra continuava. I això és el que penso que en molts casos deu passar quan els espectadors d'un concert com aquest comencen a escoltar i llavors es para la música i fins que la passen 8 compassos llargs no continua. Doncs aquí tenim i els saludem i els agraïm molt la seva presència a Xènia Gogu, no sé si la pronunciació és correcta,
sí.
Xènia?
Sí, bon dia.
Bon dia, que és violinista i és moldava. I també doncs, saludem a l'altra violinista, que és la Sara Kubarsi, nascuda a Barcelona. Bon dia, Sara.
Bon dia, hola.
I benvinguda. Costa't el micro una mica més endavant, i se sentirà millor. Te'l pots posar més endavant, sí.
Encara
pots
més?
Parlar directament, ja. No hi ha problema. No tenim els violins aquí, o sí, en tenim algun, sembla, no?
De violí. Sí, els dos.
Però no us faré... Jo quan vaig veure el programa del concert de Sant Jordi de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que evidentment és un homenatge a Gabriel Ferreter, que va néixer l'any 1922 i va morir aquí, malauradament, el 1972, o 50 anys, que és com volia ell, i vaig veure la programació de música d'autors que estaven dintre d'aquest interval de temps, d'aquests 50 anys, però em va sorprendre molt doncs, la peça que vosaltres interpreteu, perquè penso que es tracta d'algú realment especial. A part, jo recordo l'Spiegel, potser la primera que vaig escoltar, i em va quedar meravellat. I ara m'agradaria que entréssim d'entrada, que parléssiu de la vostra part en el concert, en aquest concert, de cada una de les dues, que són dos parts diferents, quina fa cadascuna, i que en diguéssiu alguna cosa de l'obra. Qui vulgui començar, no sé... Si...
Bueno, suposo que podem sí. Començar amb la història del passat, no?, que tenim amb aquesta obra, des de fa molts anys que la volíem tocar.
Bé.
Vull dir la Xènia?
Sí. Jo estudiava a Madrid i la Sara em va venir a visitar i ja teníem des de fa temps que volíem tocar aquesta obra. Llavors vam dir, venga, pues ara és el temps per llegir i estàvem al meu pis d'aquell... Bueno, sí, on estava jo vivint.
A Madrid, i... a Madrid en aquell moment.
Sí. I llavors, clar, és una obra que va bastant agut, arriba als registres molt alts. Llavors estàvem llegint, estàvem disfrutant un muntó i de repente ve la meva companya de pis i ens diu, calleu, per favor, és massa agut, no puc estudiar. Pues, sí, i des de llavors ens vam quedar amb ganes de...
Amb les ganes.
Sí, amb les ganes de realment tocar aquesta peça.
I per què creus que deia amb això? Per què no la rebia com un altre tipus de música?
Jo crec que simplement el saló era massa...
Massa petit.
Sí.
Però jo crec que també té a veure amb el fet de que aquesta obra, encara que sigui no, de l'estil minimalista i... que utilitza poc material, però l'utilitza realment al màxim, i com ha dit la Xènia, doncs estaven molt, com molt motivades, no?, tocant amb molta força, i clar, és minimalista, però a la vegada és com maximalista, no?, d'alguna manera, i jo crec que pues, aquesta noia, pues, no...
Sí, sí.
Encara que sigui música, doncs que en aquesta època contrasta molt amb el que estava passant en el món de la música contemporània, no?, hi havia Kagel, hi havia Lachemann, i l'Arvo Pärt fa una peça en la menor, no? Això és molt trencador en aquest moment. Doncs encara que estigui en la menor, això té una intensitat i com una expressivitat molt aguda, no?
Hi ha un aspecte que és interessant, penso, i és aquest dels silencis. aquesta pausa, que en el cas de l'espectador que no coneix, doncs pot inclús arribar a pensar doncs, que alguna cosa passa. Què creieu sobre això?
Sí, jo crec que són com episodis que cada cop va augmentant la tensió. En cada pausa és com, vale, un moment, i llavors el següent episodi comença ja des d'una dinàmica i també d'una informació de textura més complexa. Fins que arriba ja a la cadència final, que és com un...
Hi ha dues parts del concert. Hi ha el Dudus, que seria un joc, definitiva, no? L'origen de la paraula és el joc. I, en canvi, la segona part, que és el silenci. Però, en canvi, la segona part, jo penso que de silenci en té poc.
Exacte, és el que anava a dir. Sí.
Com argumentaries el fet de... Què creus que el Bopar, Sara, pretén? Posa-t'hi el títol i, en canvi, fent la composició com la fa?
No sé si això és com... Tampoc un joc de paraules ni res. Potser té més a veure amb... Clar, què és el silenci? Vull dir, quan no toquem tampoc és que hi hagi silenci, no? No sé, no
existeix un silenci.
Exacte, llavors... Potser el segon moviment és més estàtic que el primer, no? Potser té més a veure com amb estats d'ànim que exactament en què és el silenci, perquè exactament com has dit tu, el segon moviment no té aquests silencis llargs. Cada cop dius, ui, ara continuaran tocant o no continuaran tocant o...
I el piano preparat?
El piano preparat crec que deu tenir a veure amb l'Arbo Part estava interessat amb el Tintinabuli, no? El so de les campanes, que també li dona un so potser una mica com més religiós, no? Recorda les campanes d'una església, i el piano preparat sona com això, com campanes, o recorda el so de les campanes.
Jo a vegades escoltant l'Arbo Part, no sempre i no exactament, però em recorda Montpou. No sé si ho creieu o no.
No ho havia pensat fins ara.
Perquè Montpou també té un tipus de música en un moment determinat que a part que és minimalista també, que intenta el record del so que ell sentia de petit al taller del seu avi. I era els cops continuats d'un mall sobre metall. Que seria, no seria la campana, però seria una cosa una mica similar.
Sí, sí.
I a la música callada de Montpou, doncs jo penso que hi ha, a vegades, em recorda, no dic que sigui igual, però m'ho recorda. Llavors, Xènia, tu, el fet de dir vull interpretar aquesta, vull fer aquesta obra, et venia de molt anterior?
Sí. Des de que ens coneixem, quasi. Sempre hem volgut tocar juntes.
Sí. Sempre ens vam quedar amb les ganes.
Sí. És que ens coneixem des de fa molt de temps. Vam tocar a la Jonc juntes, vam estudiar a l'Oriol Martorell, després vam estudiar a Londres també juntes... Després els nostres camins es van separar, però...
Sí, i de tant en tant ens tornem a trobar.
Sí, per això, és que sempre volem tocar juntes, llavors, tots els projectes que puguem fer...
I a la Jonc, quan temps vau estar juntes?
Vas fer la Jonc Monoloemuc, la que és ara,
sí,
la Jonc Calavins, també
sí,
la vas fer,
sí.
La van fer juntes també.
Sí, jo crec que uns 3-4 anys segur que vam estar a la vegada.
Quan estava a la Jonc hi havia el Mon Colomer, de director, no?
No, el Manel Valdivieso, no, el director d'orquestra, vol dir,
sí.
Amb el Manel
Valdivieso.
Sí.
Dintre d'aquesta obra, hi ha també un altre aspecte que a mi m'agradaria, que és aquest tipus de so que, perquè l'Arbo Part té potser diverses etapes de la seva carrera, i aquesta seria potser la segona, el que potser va tenir més resposta. resposta de públic, a part de tota la música que ha fet per pel·lícules, per exemple, doncs que clar, moltíssima gent ni coneix. Però dintre de la vostra activitat habitual, en el cas teu, Sala, per exemple, el teu repertori, hi ha molta cosa de tipus contemporà, música contemporània, o abarques tot el... És ampli, o és molt ampli?
Principalment, diguéssim que em guanyo la vida tocant música contemporània. Però, a més, faig altres projectes sempre que puc. Sobretot intento en projectes de música barroca, perquè també toco el violí barroc, i la Xenia també toca el violí barroc. I després, a vegades, també repertori romàntic i clàssic, però sí, diguéssim que principalment treballo en el camp de la música contemporània.
I, a més, fas classes de... Tens alumnes?
No dono classes.
No dones classes.
No tinc temps ara mateix.
Però, en canvi, si fas una altra cosa, em sembla recordar que és que fas un tipus de concert que incorpores una part plàstica.
Sí, de fet, vaig estar bastants anys treballant... Bueno, vaig estudiar composició i em vaig crear com el meu món musical amb quadres de cera que es fan, amb música que jo composava i també pintant. Però això, recentment, els últims 2 o 3 anys, la veritat és que he tingut molt poc temps per desenvolupar aquestes altres coses.
I en aquest moment, on estàs?
Estic vivint a Colònia.
Colònia.
Sí.
D'alguna forma vinculada amb un tipus de grup? Amb un tipus
sí,
d'orquestra?
Estic treballant amb un grup, es diu Ensemble Music Fabric. Uh-huh. I és un grup, això, que només toquem música contemporània. Bueno, contemporània i moderna, sí, del final del segle XX i contemporània.
I a la Xenia, on està?
Jo estic vivint a Holanda, a Groningen. Estic treballant a l'orquestra d'allà, a la North Netherlands Orchestra.
I estàs també amb algun grup determinat, fent de concerts habitualment, o...?
Amb aquesta orquestra. Després també estic fent amb el Monteverdi Choir and Orchestra. Uh-huh. Estava fent l'Apprentice Program, que és un grup historicista també. I estic encara estudiant violí barroc també, fent cosetes diferents.
Bueno, fent cosetes, n'hi-do, no? Són moltes coses. I aquesta possibilitat de fer aquesta obra juntes, veieu en aquest moment que hi ha una projecció de futur per poder continuar fent alguna cosa més, o de moment feu això i...
Amb aquesta obra en concret...
Ja veurem.
Home,
ojalà.
Sí, ojalà ho podem tornar a tocar. Sí, sí.
Dintre del repertori que tu em parlaves, aquesta associació de barroc en contemporani, es produeix amb bastanta freqüència, penso, no? Hi ha molta...
Sí, de tant en tant em trobo amb gent que es concentra en repertori, això molt del barroc o renaixement, i després contemporani, saltant-lo del mig.
O sigui que, diguéssim, que el que és el classicisme, el que és, queda una mica... Perquè hi ha potser una forma de composar el barroc,
sí,
que s'acosta bastant, no?
Sí, suposo també hi ha una sensació de que la música és una mica més oberta, de com es pot interpretar i com hi ha espai, o bé per fer recerca de com s'hauria de tocar, o de com es podria tocar, o de com podria sonar, una música antiga que no sabem com tocaven, i també de, bueno, una semblança això amb la música contemporània. Vale, i aquesta partitura com la interpreto? Bé, o pots tenir un diàleg amb el compositor, o si el compositor no hi és... Bueno, hi ha un procés que normalment no passa fàcilment amb el repertori clàssic i romàntic, encara que també, simplement crec que són tendències.
Hi ha un tipus de compositor que defineix molt bé, o sigui, demana molt clar el que vol.
Sí, no només el compositor, però també hi ha una tradició de com s'han tocat aquestes obres durant molts anys i de com les hem estudiat, majoritàriament al repertori, no, que estudiem al conservatori, això, al Music College, a la universitat, doncs és aquest repertori clàssic i romàntic. I llavors no sé, té com un pes, no?, de com hem après a tocar-ho. I llavors, de cop, mires el repertori més antic, que no està gens clar com s'ha de tocar, i repertori molt nou, i llavors, de cop, no sé, se t'obre un món, no?
Sí.
Tu què penses, Xenia?
Sí, el mateix, completament. Jo també em sento molt més lliure amb el repertori pues, barroc o renaixentista. Com sento cada cop això que ho puc tocar a la meva manera, com estic descobrint alguna cosa. I també el repertori contemporani, el mateix, em sento com que em puc expressar realment, no sé. I és veritat que amb el... Bueno, el clàssic depèn també perquè faig bastantes coses clàssiques, però amb el punt de vista historicista i també algunes romàntiques, principi de romàntic.
Sí.
I això també és més interessant de veure-ho del punt més historicista. Llavors ho pots fer més a la teva manera. Però sí, però pues, hi ha massa gravacions, hi ha, pues, ens han donat massa classes.
Exacte.
És com hi ha massa informació que tenim ja al cap que, sí, que quan toquem el repertori que tothom toca, no?, entre cometes, que al final crec que és molt difícil, molt més difícil fer-ho teu, teu del tot.
Perquè hi ha un aspecte també com a considerar que és el fet de l'instrument en si. És a dir, com apuntava la Sara abans, doncs, clar, hi ha un tipus de música en un moment determinat que els instruments no eren els que són, no, els que són ara. S'ha intentat recuperar, però en qualsevol cas és molt difícil, m'imagino, reconvertir fins al punt de recuperar aquell tipus d'instrument. A part d'això, que hi ha aquest tipus de compositors que marquen molt clarament què és el que volen, i hi ha un tipus de compositors que deixen la llibertat, sí, amb l'intèrpret. Quins diríeu que són els autors, en aquest cas, amb la música barroca, que queda molt, molt lliure?
Pues per mi, per exemple, Uccellini. Sí,
també he pensat Uccellini.
Sí, com Castello.
Hi ha poc escrit, també, no? Hi ha poca, sí, apertura, hi ha... Sí. El cap de les notes i poc,
sí,
més.
Sí, ja està, sí. Quasi que no escriuen ni articulació ni res.
En canvi, per exemple, Couperin,
sí,
té moltes, clar, indicacions, no?
I ja escriu més ornaments, escriu... Sí. És bastant precís.
No t'ho deixa tant per improvisar, tu. Però, bueno, també deixa bastant obert, perquè instrumentació...
Sí, també és aquesta cosa, la instrumentació. Pots jugar molt, és veritat.
Sí.
Part, per exemple, la meva part marca molt en aquest cas concret d'aquesta obra que interpretareu, en el cas del piano preparat, determina molt quins elements són els que han d'anar sobre les cordes, no? Quins han de ser, per tant, quin és el so que ha de sortir. Jo no sé si en aquest cas, jo penso el fet que ell, doncs, hagués estat molts anys com a tècnic de ràdio, de so, i treballés molt aquest aspecte, feia que tingués aquesta capacitat de perfilar molt bé en aquest sentit. No sé què penseu.
Sí, no ho sé.
T'ho traspassa, eh? T'ho traspassa, eh? T'ho
traspassa, eh? Ens sí.
Bueno, que comenci la Sara i tu continuïm després.
Clar, si no ho deixa, en aquest cas, en el cas del piano preparat, no deixar-ho indicat a la partitura i deixar-ho obert a un intèrpret que potser no ha preparat mai un piano també és una mica arriscat, no? No ho sé.
Que jo penso que això ha de ser molt difícil. Ho dic des de fora, eh?
Sí, sí,
des de fora,
sí.
Però tinc la sensació que reproduir exactament el que el compositor ha pensat en el seu moment, doncs, amb uns elements que, a més, no són els habituals, ha de ser molt, molt, molt difícil. I per part dels intèrprets, perquè vosaltres esteu, per exemple, aquest silenci, doncs el piano, i a continuació tornem una altra vegada. El tempo amb l'obra de part és bàsica, no? És bàsic.
El tempo. Sí, sí. Sempre com el heartbeat.
El puls, no?
El puls, sí, com el 120, és a dir, bueno, 60 com...
Sí.
Bueno,
sí, no canvia. És molt, molt estable.
L'havíeu tocat juntes?
Bueno, l'havíem llegit a Madrid.
Sí.
Sí, seria, en aquest cas la primera vegada
primer cop, que, sí, és el primer cop que el toquem, que de veritat, no?
Sí. Sí.
Sí, sí. I quina sensació teniu en aquest moment?
Ah, és molt emocionant. Sí, sí, hem tingut ara un assaig curt amb l'orquestra i crec que n'hem sortit contentes, no?
Sí, molt contentes.
Ha sigut molt ràpid, però...
Sí, sí.
Bueno, jo penso que pot ser molt, molt interessant, molt interessant veure, i sobretot, com us deia al principi, tinc moltes ganes de veure també la resposta. La resposta que,
sí,
que es pugui donar.
A veure.
Dintre la carrera, doncs, com heu explicat, doncs esteu a Holanda, a l'altra Alemanya. Ara li hauríem de fer potser una pregunta aquella que és tòpica, no? I és dir, quina és la vida cultural musical a Alemanya i quina és la vida cultural a Holanda comparada amb la nostra? Sara.
Fas la pregunta de veritat, vale? Pensava que no l'acabaries fent llavors.
No, home.
O sigui, crec que estem bastant lluny del que Alemanya fa possible per la vida cultural, musical, artística, i crec que, per exemple, amb aquests últims anys amb la pandèmia, s'ha vist molt clarament, perquè Alemanya no ha parat de donar ajudes a artistes per projectes sense, o sigui, amb aplicacions facilíssimes de fer, i també ajudes no només per ajudes personals, no, i o sigui, la vida cultural i artística no ha parat a Alemanya durant aquesta pandèmia. No, clar, no per tothom ha estat igual, no? He conegut també a músics que s'han hagut de vendre un cotxe i que aquestes ajudes no han sigut suficients per poder-se dedicar a continuar la seva recerca artística o la seva feina artística, però la majoria de gent han continuat ocupats, diguéssim.
I han rebut ajudes directes
del govern,
govern.
Sí, sí.
Sense que fos complicat des del punt de vista formal.
Exacte, això és que també era molt sorprenent, com les aplicacions eren molt fàcils de fer per aquestes ajudes, però també s'ha de dir que depèn una mica de la regió d'Alemanya, no? Cada regió oferia possibilitats diferents, però això...
Això és a Colònia, imagino,
sí,
no?
Però, no sé, això no és la impressió que he tingut dels companys músics que tinc aquí.
No. És ben segur. I Xènia?
Doncs...
Tu has viscut tot aquest temps de pandèmia a Holanda?
Sí, però abans vivia a Alemanya, llavors també he viscut la vida musical a Alemanya, però just en la pandèmia em vaig mudar a Holanda. Jo crec que Alemanya guanya en ajudes als músics i en la vida cultural en general. Sí, el que jo he vist d'Holanda és que sobretot els freelancers, no sé com... Bueno, freelancers,
sí, sí.
Sí.
Ja estem en un idioma mundial.
Molt bé. Sí, hi ha com bastanta ajuda del part del govern, com que fan possible també que rotin bastant en les diferents orquestres, per exemple. Però, bueno, els músics d'orquestra... Vull dir, no em puc queixar perquè per això, òbviament, vam parar tots i vam seguir cobrant, òbviament, però, no sé, no vaig sentir de part del govern com que... Sí, l'apoyo.
I el fet de que en aquest cas vosaltres tingueu una nacionalitat que no és la, ni l'alemanya ni l'holandesa, us ha perjudicat o no?
En el cas d'Alemanya, jo des que estic allà m'esforço molt per aprendre i per millorar l'alemany, perquè crec que és molt important, que si no sobrevius realment... Sí, que s'ha d'aprendre la llengua alemanya. Com per exemple aquestes aplicacions per ajudes que he mencionat, tot en alemany s'ha de fer. ara no eren molt complicades, hi ha traductors online, algú t'ho pot corregir per sobre, no? No, i tampoc eren molt estrictes, no era una aplicació acadèmica o formal tampoc, però a Alemanya sí que és important parlar la llengua. Clar, també depèn de quina ciutat alemanya, no? Potser a Berlín, a la regió de Berlín és una mica diferent, però...
No, però igualment...
Però no, si tu has viscut a Berlín, de fet, no, alemany és important.
Sí. Totes les formalitats s'han de fer en alemany.
I Holanda?
Holanda, bueno, les formalitats de fet també, però tothom parla anglès, això sí. Com jo encara no he hagut d'aprendre holandès.
Bueno, però tu Déu-n'hi-do, Xenia, perquè clar, tu de fet a Moldàvia és com un romanès, és un romanès.
Sí, però jo parlo rus perquè, bueno, la meva
perquè família... estaves a la zona...
Sí, perquè anava a una escola russa, perquè la meva mare ve dels Urals i sí, sempre hem parlat en rus en la meva família. Llavors el vaig aprendre el romanès a l'escola, però com que això ens vam mudar aquí quan jo tenia 10 anys, doncs... Pues, ja se m'ha oblidat el romanès.
O sigui, fem una suma i tenies el rus, el romanès, el castellà, el català, l'alemany, el parcial...
Sí. L'anglès.
I l'anglès.
Sí, de moment ja està, bueno... A veure si l'holandès...
Però... No, em sembla fenomenal, o sigui, a mi el que em sembla estranyíssim, molt, molt estrany, sempre m'ho semblat, és estar en algun lloc i no intentar comunicar-te directament amb el llengua del lloc on estàs, no? Encara que tinguis dificultats i en alguns casos sigui més complicat que en un altre, però
sí.
És que sembla passar la matar inclús per entendre què passa, no?
Sí, exacte, això. Però clar, per exemple, a Alemanya també a vegades és difícil perquè, clar, la gent jove, doncs tothom parla anglès, no hi ha, i un s'ha d'esforçar perquè... Vale, tu proves, ara ja no dic de formalitat ni de documents, dic el cada dia, no? Et comuniques en alemany, amb el meu alemany dolent, encara, i llavors, clar, veuen que no el parles bé i et contesten en anglès. Llavors, clar, llavors costa, no? És com, val, ara canvio jo l'anglès o em poso tossuda parlant alemany?
Passa com el català i castellà aquí.
Sí, de fet, sí. I clar, això desaccelera l'aprenentatge una mica.
I a l'hora dels assajos, a l'hora de col·laborar amb diferents músics, perquè es deveu trobar amb la mateixa orquestra amb músics diferents orígens.
Mm-hmm. Sí. Sobretot, bueno, en el meu cas, els directors, depèn molt,
clar,
qui vingui, pues, molts cops fem l'assaig en l'anglès, clar, l'anglès. Perquè...
Sí.
Perquè si el director, pues, jo què sé...
Convidat de...
Sí, d'on sigui, no parla holandès, pues ja està. Sí.
Clar, aleshores, encara que sigui limitat, encara que sigui una forma, diguéssim, senzilla, però clar, la comunicació. De tota manera, jo suposo que en el cas vostre, com a instrumentistes, com a músiques, suposo que hi ha una percepció, quan ja porteu doncs, un dia o un parell de dies doncs, assajant, que hi ha una percepció que és la pròpia música que deu superar també el tema de la llengua, no? Pot haver-hi una indicació que ja et supera, que tu ja entens perfectament què està volent dir el director o la directora.
Ah, sí.
Al marge de la...
Sí, clar, es pot comunicar molt sempre amb gestos i... Sí, però... Crec que ens referim més com a... El que passa entremig d'aquests moments musicals, no? Les converses que passen això entre moments musicals.
Sí, sí, sí. Bueno, futur. Com el tenim el futur, Sara?
Tu has dit que sense màscara, no? No abans.
Com el futur musical. Ara parlo del futur musical. El teu futur musical, com el veus?
Bé, no sé.
Bé.
Això, ara estic a Colònia i... Tinc la possibilitat, doncs, de treballar amb aquest ensemble indefinidament. O sigui, estic permanent allà. Per tant, molt nerviosa no estic, diguéssim. Però bueno, no sé, sempre m'agrada...
Però vols fer projectes teus,
clar,
no?
Clar, sempre m'agrada desenvolupar idees i trobar gent nova i això i poder trobar temps per fer altres coses, com el que fem demà la Xènia i jo.
Sí, jo el mateix. M'agrada pues, tenir la meva orquestra estable, però de fet això no estic 100% treballant allà. Tinc un percentatge menor i m'agrada fer altres coses, pues, amb violí barroc, amb tocar amb tu...
Clar.
Sí. De fet, no és el primer cop que toquem amb duo. Vam fer fa 2 anys, era? Que vam anar al festival a Budapest...
Ah, sí?
A fer, sí, a tocar Bach, però en arreglo del Marc Sabat.
Sí. I el CD que
s'ha publicat d'aquí poc. Sí, el CD fa poc, sí.
Crec que el futur, potser per les dues, així com resumit, és continuar trobant la força per no quedar-nos fent sempre el mateix, no? O sigui, tenim la possibilitat de treballar permanents en un lloc, però hem de continuar com renovant la força per... Això, per no... apalancar-nos una mica.
Sí, que no ens agrada estar quietes, no ens agrada estar quietes.
Molt bé,
sempre doncs. Estem amb idees.
En fi, Sara Covarsi, moltes gràcies per haver vingut.
A tu.
Molt agraït de la visita. I Xènia Gugu, també. I demà estaré allà escoltant l'obra, escoltant tot el concert, evidentment, però moltes ganes d'escoltar la vostra participació.
Perfecte.
Moltes gràcies per la presència. I ara connectarem, d'aquí un parell de minuts, connectarem amb en Joan Berlanga, que és el rapsoda, que també actuarà en aquest concert. Gràcies, fins ara. Estàvem escoltant el juny de Juli Garreta, però tenim ja per poder comentar més d'aquest concert que es farà demà al Teatre Auditori amb en Joan Berlanga. Joan, bon dia. Joan?
Hola.
M'escoltes?
Sí, t'escolto, sí.
Molt bé. Escolta'm, a veure, el concert es diu que està, de fet, un homenatge a Gabriel Ferrater. I tu, en aquest cas, el que fas és que intervens amb el recitat de tres dels poemes de Ferrater que, en fi, potser, jo no diria, com s'han escollit? Per què aquests tres i no uns altres?
Bueno, aquí vaig tenir el problema, el vaig tenir jo, per entendre'ns, sí. Perquè, aviam, homenatge a en Gabriel Ferrater, tot el concert no ho és, perquè hi ha una primera part que és més variada, i després, quan comencem la segona part, sí que hi ha una primera peça i una segona, que són com a homenatge directe, podríem dir,
sí.
Però de fet tot el concert està, això el Josep us ho explicarà millor, perquè està fet en funció de, dels anys en què ell va néixer, en què ell va morir...
Sí, l'època de la seva vida.
Exacte, sí. I aleshores ell em va presentar, em va ensenyar la música d'en Honegger, el moviment, l'Allegro d'en Honegger, i va dient, aquí hem de posar-hi uns poemes. Aleshores, el que farem serà un primer poema sol, que és Cambra de tardor, que penso que és molt emblemàtic, és molt,
i tant,
molt tendre. I després, entremig, hi ha dos poemes, Si puc i Posseït, que aquests els faré música, diguem. Aleshores, es tractava de poder combinar la música amb la paraula, o la paraula amb la música. I aquests dos anaven bastant bé. I també és un exponent bastant, bastant fidel de lo que era en Ferreter, no? Si puc, és més tendre.
El Si puc, sí.
I el Posseït ja és allò arrebatador.
Bueno, jo penso que els tres, aquests dos que dius tu, però també la Cambra, també són molt, molt, molt significatius, la Cambra de Tardor.
Sí, a més, Cambra serà el primer inici, serà paraula sola, i també penso que, bueno, és jo crec que el defineixen bastant bé, aquests tres poemes.
Aquesta selecció, com dius, es va fer d'alguna manera pensant també en lligar-ho amb la música de Honegger, i jo, la veritat és que em penso que és complicat, eh?
És molt complicat combinar la música amb la paraula quan una cosa no està escrita per l'altra, quan no està fet expressament, és complicat. Però penso que ho hem trobat, penso que ho hem trobat. Bueno, això ja ho dirà el públic.
Sí, home, i a més, suposo que, en fi, tu hi posaràs el teu granet, eh? El teu granet de sorra, eh?
Home, sí, tu clar, pots dir, ho intentarem.
Tu pots dir-ho allò, tu pots dir, si puc...
Exacte, si puc, intentaré que quedi bé.
Molt bé, Joan, doncs escolta'm, ganes de poder-vos veure a l'escenari, puc escoltar, hem tingut la conversa prèvia doncs, amb la Xènia Gogu i amb la Sala Covarsi, prèviament parlant d'aquesta obra
de l'Arbo Park,
que és una cosa sensacional, que m'agradarà molt veure doncs, aquest conjunt. Sí. I és un conjunt, és un concert que realment és molt variat, perquè hi ha tota aquesta primera part de música catalana i aquesta, molta gent coneguda, com en els casos.
Sí.
I després entrem en una altra part que ja no és tan coneguda, no és tan general, però en canvi té molta força.
Sí, bueno, perquè té aquests dos ingredients, no? Aquesta cosa més contemporània de la primera peça, després aquesta afegir-hi la lletra en aquesta segona, i bueno, i acabem amb Beatles.
Exacte.
Sí.
Acabeu amb Beatles i diu Beatles Sinfònic. Bueno, jo no sé si serà sinfònic o no, però com que el Beatles...
Sí, ho serà, t'asseguro que sí, ho serà.
Sí. Molt bé, Joan, doncs gràcies per estar un moment amb nosaltres i demà a veure si el públic respon i està ple el teatre i podem gaudir d'aquest concert de Sant Jordi.
Esperem-ho.
Gràcies, Joan.
Vale, a vosaltres.
Adéu. I avui dijous a les 20 hores al Bocamoll del Casal de Torreblanca, concert gratuït de Pol Foc Català amb Ferran Aledo, veu i guitarra, i Gerard Heredia, guitarra acústica. Demà divendres, com estàvem comentant doncs, tota l'estona, el concert de Sant Jordi, de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que intervindran les solistes que hem parlat abans, la Xènia Gogu, la violinista, que és una noia moldava, i la Sara Covarsi, que és catalana, nascut a Barcelona, que seran aquestes solistes d'aquesta peça de l'Arbo Park, un compositor estonià, que segur que serà fantàstic, i amb les paraules també, amb els versos d'en Gabriel Ferrater recitats per en Joan Berlanga, amb un concert amb una programació molt, 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 molt variada. I dissabte, el dia de Sant Jordi, a les 8:30, a les 20:30, a l'església del monestir, concert Música per la Pau a Ucraïna, en benefici de Càritas Ucraïna, en aquest cas, amb professors de l'Escola Fusió, el pianista rus Gerasim Voronkov i la seva esposa, la violinista ucraniana Alla Voronkova, que viuen aquí a Sant Cugat des de fa molts anys. Hi ha altres intèrprets d'aquests dos països, tant de russos com d'ucranians. Perquè l'art en aquest cas s'ajunta, o sigui que en aquest cas ells no estan en guerra, ni volen estar-ho. I diumenge, a les 7 de la tarda, a les 19 hores, al Teatre Auditori, dansa amb le Ballet Jazz de Montreal, amb Dance Me, música de Leonard Cohen. És un homenatge al poeta i compositor canadenc, amb tres coreografies que han fet especialment partint de la música del Leonard Cohen, i que presenten un espectacle on hi ha, si no m'equivoco, més de 14 ballarins i ballarines de la companyia. És una idea original d'en Luis Robitaille i una dramatúrgia posada en escena de l'Eric Jean. Els clubs de Montreal hi havien estat al Teatre Auditori i tornen una altra vegada, i segur que tindran un gran èxit, perquè és un ballet amb molta força i amb molta projecció. I el diumenge, també el diumenge, a les 19, a les 7 de la tarda, a la mateixa hora, a la Sala Clavé de la Unió, un concert amb el Gabriel Ferrater Sextet. Això és una creació nova d'en Joan Artigas, guitarra i veu, que ja havia fet diferents concerts amb cançons creades a partir dels poemes de la poesia de Gabriel Ferrater, i que intervindrà amb aquest Gabriel Ferrater Sextet, amb en Pau Domènech, clarinet, flauta i saxo, el Martí Osta, percussions, la Laia Pujolassos, violí, i l'Artur Regada, contrabaix, i el Sergi Sirvent, trompeta. I el mateix diumenge, a 9:15, a les 20:45, jazz en viu a la cafeteria del Teatre Auditori amb el grup Smack Dab, format per Oriol Vallès, trompeta, Lluc Casare, saxo, Joan Monner, piano, Pau Sala, baix, i Joan Casares, bateria. I us deixem amb una música, i quina música podia ser? Doncs només una música del Leonard Cohen, evidentment. I us deixem en Susan, de Leonard Cohen, que també forma part d'aquest escenari, d'aquest espectacle del Ballet de Montreal, en aquest cas una coreografia especial. I la setmana que ve tornarem per parlar de teatre, i per parlar de teatre a la Floresta. O sigui que ens veurem el dijous, m'escoltareu el dijous vinent. Adeu!
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human. He sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand.